Resolució descafeinada del Tribunal de l'Haia ordena a Israel que eviti un genocidi contra els palestins, però no li exigeix que aturi la guerra. De seguida expliquem com funciona aquest organisme i en què es diferencia, per exemple, del Tribunal Penal Internacional.
Catalunya nit.
La que era responsable del CNI quan es va espiar independentistes amb el programa Pegasus, Paz Esteban, ha declarat avui amb molt secretisme.
Si no fos per aquesta la justificació de que ha estat sotmès durant 9 mesos com a mínim a un espionatge il·legítim, doncs això seria per riure i semblaria doncs una aventura de Mortadelo i Filemón.
Podria ser, per exemple, que s'espiés Pere Aragonès sense que ho sabés el govern espanyol? Traslladarem aquest tipus de preguntes a la Paula Brujats, que hi ha estat treballant. Els periodistes del sector cinematogràfic entreguen a aquesta hora els seus premis, els Feroz, els creadors que més els han agradat aquest any. És una gala marcada per les acusacions contra el cineasta Carlos Bermud per haver abusat de tres dones. Ho ha publicat avui El País. Ha arribat el dia de resoldre la vinyeta del CAP i avui li costarà triar perquè ens heu fet arribar un munt de propostes i us posarem una cançó que no us marxarà del CAP fàcilment.
Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque destroces con un hacha mi piano. Quiero decir que me gustas todo el rato.
Sidoní presenta el seu nou disc amb un doble concert a Barcelona demà i demà passat i hem mantingut una conversa que ha anat d'una punta...
Ens han utilitzat per fer sexe i fer persones humanes.
Jo suposo que
segur.
Segur, sí,
segur.
No sé, suposo. Em semblaria molt bonic.
Jo seria incapaç de fer la
sí,
cançó
exacte,
sexual.
Sí, perquè exacte, perquè a tu
amb una cançó vostra, podríeu?
Impossible.
Mentre sona una vostra, dient, hòstia, aquí tenia la guitarra al baix.
No. Em va passar un cop, però no va ser buscat.
A l'altra punta ens han dit que el següent disc serà en català.
Jo sono diferent quan en català.
Ah, sí, eh?
Sí, sí. Sono més... M'han dit que més dolç.
Són gairebé les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El Tribunal Internacional de Justícia, la màxima instància judicial de l'ONU, demana a Israel que eviti un genocidi a Gaza, però no li exigeix un alto el foc. Aquest tribunal, amb seu a l'Haia, ha acceptat, en part, les mesures cautelars que Sud-àfrica demanava contra Israel. Enviat especial a l'Haia, Jordi Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha ordenat exactament el tribunal a Israel i com s'ha viscut a les portes del tribunal de l'Haia?
Doncs podríem dir que el tribunal ha optat per unes mesures d'urgència que no han anat tan enllà com volia Sud-àfrica, però que tampoc han seguit el que hauria volgut Israel, que havia demanat que el cas es tanqués. Els jutges de la Cort Internacional de Justícia no han ordenat que s'aturi immediatament la guerra a Gaza, com reclamava el país africà, i en canvi el que han demanat a Israel és que faci tot el que estigui a les seves mans per evitar el genocidi a la franja, també per millorar la situació humanitària. Ho ha detallat aquest migdia en una sessió solemne a la Haia amb els 17 jutges i amb els dos països representats davant, a banda i banda, la presidenta Joan Donoghue.
L'estat d'Israel, d'acord amb les seves obligacions en virtut de la Convenció per la Prevenció i el Càstig del Delicte de Genocidi, en relació amb els palestins a Gaza, ha d'adoptar totes les mesures al seu abast per evitar la mort de membres del grup, infligir deliberadament al grup condicions de vida calculades per provocar la seva destrucció física total o parcial.
A fora hi ha hagut expectació des de mig matí. Davant la porta del tribunal, un grup de propalestins amb banderes, crits contra Netanyahu i de denúncia del genocidi. Hi havia entre els manifestants la jove palestina Nor, arribada aquest matí de París i confiada que la situació a Gaza millori aviat.
La situació allà és molt, molt difícil i esperem realment, esperem que s'aturi molt, molt aviat.
Very, very soon. i escassos 200 metres, un col·lectiu pro-israelià menys nombrós, sobretot amb cartells de denúncia dels hostatges de Hamas i amb manifestants, com hi havia un jove reservista israelià.
La decisió em fa enfadar una mica. Soc un soldat reservista. He estat a Gaza fa 2 dies. He vist amb els meus propis ulls que les acusacions simplement no són veritat.
Jordi, el paper del tribunal acaba aquí o encara hi ha recorregut? Com s'aplicaran les mesures que reclamen a Israel?
Doncs són mesures que són jurídicament vinculants, que no es poden recórrer, però el cert és que el Tribunal de l'ONU no té mitjans al seu abast per fer-les complir. Més enllà que entre les mesures s'ha exigit també avui a Israel que enviï un informe d'aquí a un mes per certificar el compliment. El cas és que caldrà veure què passa. Són mesures que tenen a vegades el pes d'exercir pressió sobre els estats i que també poden obrir la porta a sancions internacionals.
Gràcies, Jordi, però ens quedem aquí. Ens quedem parlant d'aquesta Cort Internacional de Justícia perquè volem saber com funciona. Natàlia Ramon, com funciona aquesta Cort Internacional de Justícia?
Doncs el primer que hem de dir és que aquí a Catalunya la coneixem més com a Tribunal Internacional de Justícia. I és l'òrgan judicial de les Nacions Unides que es va crear el 1946. L'estatut d'aquest tribunal forma part de la Carta de l'ONU, així que tots els estats membres de les Nacions Unides reconeixen i assumeixen la jurisdicció del tribunal. El Tribunal Internacional de Justícia, doncs, dirimeix les controvèrsies entre els estats i no podrà mai jutjar persones a títol individual. Per tant, en el cas d'avui, l'acusat és l'estat d'Israel, no pas ni el seu president, Isaac Herzog, o el primer ministre Benjamin Netanyahu. Està format per 15 jutges que tenen mandats de 9 anys i que estan elegits per l'Assemblea General de l'ONU i també pel Consell de Seguretat. Tots els països que formen part de les Nacions Unides tenen dret a proposar els seus jutges candidats.
Fins ara, Natàlia, quines són les decisions més importants que ha pres aquest tribunal?
Doncs mira, dos exemples. El primer, una sentència sobre un cas a Europa. Va ser a favor de Kosovo, conforme no hi havia cap llei internacional que els prohibís declarar la seva independència com pretenia Sèrbia. Però com que tots els temes que arriben al Tribunal Internacional són sempre temes molt complexos, té capacitat per establir el que se'n diu mesures cautelars. Això és el que ha fet avui amb Israel, que s'han d'aplicar fins que es prengui una decisió definitiva, és a dir, fins que emetin una sentència. Això, per exemple, també ho va fer l'any passat reclamant a Rússia que acabés immediatament amb l'agressió contra Ucraïna.
És una agressió que aviat farà 2 anys que dura, no ha passat. Per tant, podríem pensar fins a quin punt les decisions d'aquest tribunal les tenen en compte i serveixen.
Doncs, de manera immediata, he de dir que serveixen relativament. És a dir, els dictàmens del tribunal s'han de complir, però no té capacitat ni instruments per obligar els estats a aplicar les seves decisions. Per tant, en cas que els estats desobeeixin el tribunal, com per exemple ha fet Rússia i previsiblement farà Israel, no s'hi pot fer res de manera immediata, però potser pot influir en la sentència final. Ara bé, aquestes guerres seguiran el seu curs, el tribunal no les aturarà.
Estem parlant, recordem-ho, fins ara, del Tribunal Internacional de Justícia. Una altra cosa és, oi, el Tribunal Penal Internacional.
Sí, és un tribunal més modern, va començar a funcionar el 2002, quan va entrar en vigor l'Estatut de Roma. Avui hi ha 120 països que l'han ratificat i que, per tant, l'han de complir. Però aquests països no són tots els de les Nacions Unides. Per exemple, hi ha països que no han ratificat el Tractat de Roma, com són els Estats Units, la Xina, Rússia i, atenció, també Israel. El Tribunal Penal Internacional, en aquest cas, només pot jutjar persones individuals, al contrari que l'altre. I fins i tot, si són països que no els reconeixen, però els crims comesos els han fet en un país que sí que els reconeix, també poden fer aquests judicis. Perquè ens entenguem, el TPI, el Tribunal Penal Internacional, podria jutjar Vladimir Putin, tot i que Rússia no reconeix aquest tribunal, perquè els delictes que hauria comès els hauria comès a Ucraïna, que sí que reconeix el tribunal.
I per això el president rus vigila molt quins països trepitja últimament. Quines sentències tenim fins ara del Tribunal Penal Internacional destacables?
Doncs, per exemple, ha portat tots els crims de guerra comesos als Balcans amb sentències contra els líders serbis, Radovan Karadzic, Ratko Mladic i 90 acusats més, entre els quals hi havia també l'expresident de Sèrbia i de Iugoslàvia, Slobodan Milosevic, que va morir, per cert, abans de la sentència. Tots estaven acusats, en més o menys mesura, de l'extermini i assassinat de 8.000 musulmans a Bòsnia i van rebre sentències de fins a 40 anys de presó. O un altre exemple, Ruanda, on el 1994, durant un mes, la comunitat Hutu va causar una autèntica carnisseria a la comunitat Tutsi, 800.000 morts. El TPI també va fer sentències condemnatòries a més de 60 persones, entre comandaments militars, polítics i religiosos.
Moltes gràcies, Natàlia. Israel insisteix que la seva guerra és justa i que continuarà fins a la victòria sobre Hamas i sobre el terreny, avui, ha intensificat l'ofensiva. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Israel ha respirat a fons quan ha vist que podria continuar la guerra. El que no li ha agradat gens ha estat l'exposició de fets del tribunal, on s'afirmava que algunes de les acusacions de Sud-àfrica són plausibles i que per això calia dictar mesures. Netanyahu ha assegurat que Israel té un compromís ferm amb el dret internacional, com també és ferm, ha dit, el compromís per defensar els ciutadans.
Like every country. Com qualsevol país, Israel té el dret bàsic a l'autodefensa. El vil intent de negar a Israel aquest dret fonamental és una discriminació flagrant contra l'estat jueu i ha estat rebutjat de forma justa. L'acusació de genocidi no només és falsa, sinó també escandalosa.
Per part palestina, Hamas ha celebrat la decisió del tribunal perquè diu que contribueix a l'aïllament d'Israel i exposa els seus crims de guerra, mentre que el ministre d'Exteriors palestí, Riyad al-Maliki, s'ha mostrat satisfet per les mesures cautelars i ha demanat a la comunitat internacional que asseguri la seva implementació.
Ara els estats tenen obligacions legals clares d'aturar la guerra genocida d'Israel contra el poble palestí a Gaza i assegurar-se de no ser-ne còmplices. L'ordre del Tribunal Internacional de Justícia és un recordatori important que cap estat està per sobre de la llei.
El que ha causat sorpresa és que el jutge dels Estats Units al tribunal hagi votat favorablement totes les mesures cautelars, distanciant-se així d'Israel, que només ha comptat amb el suport de la representant d'Uganda.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
L'exresponsable del CNI, Paz Esteban, ha declarat envoltada de secretisme pel cas Catalangate, l'espionatge massiu de l'independentisme amb el programa Pegasus. El jutge que instrueix la demanda presentada per Pere Aragonès ha advertit les parts que els posarà querelles si filtren el contingut de la declaració. Martí Ferrero.
El jutge ha pres declaració a Esteban després de filtrar-se que els papers desclassificats del CNI justificaven el seguiment a Aragonès perquè el consideraven un dirigent del CDR. Un argument que pel president de la Generalitat demostra el ridícul dels serveis d'intel·ligència espanyols.
Jo em preocuparia per la seguretat nacional perquè, si no fos per aquesta la justificació de que ha estat sotmès durant 9 mesos com a mínim a un espionatge il·legítim, doncs això seria per riure i semblaria doncs una aventura de Mortadelo i Filemón.
El govern espanyol va destituir l'exdirectora del CNI, però sempre s'ha cobert assegurant que les escoltes a l'independentisme català estaven avalades per la justícia. Un aval que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha fet servir per allunyar el govern espanyol de les actuacions dels seus serveis d'intel·ligència quan hi ha una autorització judicial pel mig, malgrat que el CNI, recordem-ho, penja del Ministeri de Defensa.
Son operaciones que el CNI no tiene por qué explicar ni por qué contar ni al gobierno ni tampoco el Tribunal Supremo cuando los autoriza tiene que contarlo al gobierno. Yo creo que ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho.
Dues veus més han afegit aquest capítol de l'espionatge polític. La de l'expresident Artur Mas al matí de Catalunya Ràdio per denunciar que l'Estat ha vulnerat drets fonamentals de moment amb absoluta impunitat. I la de l'exvicepresident espanyol Pablo Iglesias a la Comissió d'Investigació del Parlament Català per declarar que tot plegat mereixeria la destitució de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
És possible que el govern espanyol no n'estigués al cas d'aquest espionatge? Què hi diuen els experts? La Paula Brujats ha parlat amb ells.
Tots coincideixen que és probable que el govern espanyol no ho sabés, però per alguns és poc creïble.
Tal com funciona el servicio de inteligencia, parece bastante inverosímil.
Jorge Gómez, exagent del CNI.
El servicio de inteligencia puede estar haciendo una acción unilateralmente, sin control. Yo me haría la siguiente pregunta. ¿Con qué objetivo? El servicio de inteligencia no tiene objetivos políticos, tiene objetivos de inteligencia. Los que tienen objetivos políticos son los políticos.
I l'executiu plasma els seus objectius a la Directiva de Defensa Estatal, que guia les investigacions del CNI.
El govern fixa quines són les amenaces per la seguretat de l'Estat.
Jordi Xuclà, exdiputat per CiU i durant 4 anys membre de la Comissió de Secrets Oficials.
L'independentisme formava part d'una amenaça per a l'Estat, i així estava la Directiva de Defensa Nacional, i el CNI, a partir d'aquestes instruccions, actua amb investigacions preliminars que no estan despatxades una a una amb el govern. La pregunta que ens hem de fer és si la intervenció del telèfon del vicepresident formava part de les activitats preliminars per arribar a alguna conclusió, o era un objectiu en si mateix.
Perquè si era un objectiu en si mateix, era un encàrrec concret i, per tant, el govern espanyol, el Ministeri de Defensa com a mínim, n'havia d'estar assabentat tant sí com no.
Jo penso que hi ha línies d'investigació que pensen de la directiva.
José Luis González Cusac, penalista i expert en el CNI.
I penso que en aquesta genèrica pot estar l'origen de tota aquesta qüestió, no? Més que d'una concreta, que és quan hi ha una situació, diguem, explosiva, puntual, és a dir, un sequestre, no? Una gran crisi.
Però creu que
també és un poquet estrany, no? Que no se doni informació quan afecta persones tan sensibles. Sorprèn, però dic que impossible no me pareix del tot.
I com s'haurà d'aclarir si l'executiu ho sabia o no?
Hi ha un control a la Comissió de Secrets Oficials i, per tant, aquesta és una pregunta absolutament pertinent.
I ara els partits independentistes hi tenen una cadira i han guanyat pes per forçar la comissió.
Passen 2 minuts d'un quart d'11, el jutge Manuel García Castellón afegeix un nou element per intentar engreixar la causa per terrorisme contra Tsunami Democràtic. Arnau Maimó.
El magistrat instructor de l'Audiència Nacional ara sosté que el moviment pretenia actuar contra el rei Felip VI en una visita del monarca prevista el juliol del 2020 a Barcelona, que es va acabar suspenent per la pandèmia. Segons García Castellón, un mosso d'esquadra que s'identifica amb l'usuari Xuxu Rondinaire hauria donat detalls de l'operatiu de seguretat de la comitiva reial a la empresari gironí Josep Campmajor. El jutge reclama a la Guàrdia Civil que identifiqui la gent. En la mateixa interlocutòria, García Castellón demana al Centre de Coordinació d'Operacions de l'Aeroport del Prat informació sobre l'assistència a un turista francès que va morir durant les protestes que s'hi van fer la tardor del 2019.
Catalunya nit.
Els propers dies segurament s'entrarà en fase d'emergència per sequera. Avui hem constatat a quin escenari més que preocupant ens podríem enfrontar si no plou a llarg termini. Igual que va passar amb les mascaretes, una de les possibilitats és que s'hagi de limitar el preu de les ampolles i les garrafes d'aigua mineral com a bé essencial. Això passaria en la fase 3 de l'emergència per sequera, ja que aleshores l'aigua de l'aixeta ja no seria potable. Ho ha explicat així el director de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat, David Vila, en una jornada sobre l'aigua que s'ha fet a Canyelles, al Garraf. Corresponsal Montse Gené-Riba, bona nit.
Hola, bona nit. Tot indica que aquesta setmana entrarem en la fase 1 d'emergència, que suposa unes limitacions importants i que aniran creixent a mesura que passin els mesos sense ploure i passem a fases 2 i 3. Aquest és l'escenari que avui ha dibuixat el director de l'ATL, David Vila, quan ha explicat a representants del món local que en fase 3 hi haurà o hi hauria un problema de qualitat de l'aigua que surt de l'aixeta. Això seria d'aquí a 6 mesos. Una de les possibilitats seria posar un preu baix limitat a les ampolles d'aigua mineral envasada, com va passar amb les mascaretes a l'inici de la pandèmia, que estaven disparades de cost.
La garantia del recurs d'aigua de boca per la població, aquesta ha de ser una de les prioritats, i que aquesta aigua potable, en el cas que hagi de ser envasada, no pateixi una inflació dels preus que té a data d'avui.
Això què voldria dir?
Pues que es pogués limitar els preus de l'aigua embotellada, però això, igual que va passar en el seu dia amb la Covid, no és competència del govern de la Generalitat, sinó que és competència del govern central.
I ha explicat per què l'aigua de l'aixeta no es podria beure en aquesta fase.
L'aigua superficial que baixa pels rius no seria potabilitzable, per un problema de qualitat.
El que és indiscutible, diu, és que a falta de prou aigua d'embassament caldrà fer servir també aigua regenerada i aigua de les desalinitzadores. L'alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, anfitriona de la jornada, considera inevitable que pugi el preu de l'aigua amb l'increment de costos d'inversions que hi haurà.
Aquests dies d'anticicló i de temperatures tan altes en general a tot Catalunya han comportat la formació d'intenses boires a Ponent, mentre en punts del Pirineu i a la costa es fregaven o fins i tot es superaven els 20 graus. Jo he anat molts dies amb màniga curta aquesta setmana. A la plana de Lleida gairebé no han arribat als 10 graus i en molts punts les temperatures s'han mantingut sota zero. Doncs cap a Lleida, Júlia Albacar, bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, parlem primer de les boires en aquest context de tanta sequera. Es veu que són positives, no?, per l'agricultura?
Sí, per dos elements clau que acompanyen la boira, la humitat i el fred. Les baixes temperatures eviten que s'avance la floració dels fruites i milloren el rendiment, perquè estos arbres necessiten entre 700 i 1.400 hores de fred per garantir una producció de fruita òptima. Pere Roqués, president d'Assaja Lleida.
Que no deixa pujar la temperatura, i això evitaria tindre floracions primerenques que després sempre acaben desenvolupant amb gelades tardanes, com va passar l'any 22, i per tant, des de la fruita dolça es valora positivament totes aquestes hores de fred que anem acumulant per tindre una floració normal.
I dèiem que l'altre factor clau és la humitat, perquè la boira ajuda a mantenir aquesta humitat del terreny i ha permès també retenir millor les precipitacions que van caure la setmana passada. Això també ajuda a retardar la demanda de reg als cultius, com explica Jaume Gardenyes, responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
Avui en dia, si no hi hagués aquesta boira, ens trobaríem que se'ns tornaria a secar molt les terres. Les terres avui en dia mantenen una humitat molt bona. Ara mateix aquesta boira el que ens implica que tenim coberta la part d'aigua fins a Sant Josep.
Aquesta humitat també ha estat molt benvinguda al sector del cereal, que havien sembrat els camps per no perdre les subvencions de la Unió Europea, malgrat que les perspectives eren nefastes. Santi Caudevilla és responsable del cereal d'Unió de Pagesos.
Són pagesos molt benvingudes perquè la situació comença a ser altament crítica per diferents factors, tant de cultiu com de compliment de PAC, i aquesta aigua tindrem 20 dies de treva, ja s'han de veure el que ha caigut a cada lloc, però tinc 20 dies de poder respirar i tinc esperança de caminar cap a una bona collita.
Una aigua, més a més, Manel, que no només ha permès arrelar el cereal, sinó que també ha afavorit que evolucioni positivament.
Molt bé, doncs tenim per una banda que el món vegetal content, els pagesos també, però no sé com ho porteu la resta d'humans, els lleidatans, això de tanta boira aquests dies.
Doncs la veritat és que, bé, hem parlat amb alguns i ens expliquen que és un fenomen al qual ja estan acostumats i a més que els agrada.
Bueno, es fa una mica pesat perquè ens agradaria més veure el sol i no haver d'aguantar aquestes baixes temperatures, però bueno, suposo que la gent d'aquí de Lleida ja ens hi acostumem cada any, perquè cada any és més o menys el mateix.
Sí, a mi m'agrada la boira perquè dona un toc interessant als paisatges. Trobo que està faltant una mica el sol, però és bonic aquest paisatge, és de Lleida.
A mi personalment la boira m'agrada. Però jo comprenc que, bueno, si em fico a la pell de la gent, pues, sobretot la gent que conduís i tal, pues és fotuda. Però a mi m'encanta la boira.
Això sí, reconeixen que després de tants dies com escoltàvem també tenen ganes de veure el sol una estona.
Sí, m'ho puc imaginar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I l'altre element a tenir en compte quan hi ha boira és compte la carretera, qui s'estigui movent en aquests moments, que ens estigui escoltant des del cotxe, perquè suposo que això també complica la circulació.
I tant, molta precaució, evidentment, i doncs això, a vigilar amb la boira i esperar que la setmana que ve ja puguem veure almenys algunes estones al sol.
Perfecte, i si plogués ja seria per celebrar-ho.
I tant.
Abraçada forta i bon cap de setmana.
Gràcies, Manel, igualment.
Avui hem sabut les dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, que porta màxims històrics en creació d'ocupació. Carme Montero. També crida l'atenció que 6 de cada 10 nous empleats són de fora d'Espanya.
Sí, mira, l'any passat es van crear gairebé 198.000 llocs de treball i ara hi ha més de 3.700.000 persones en edat de treballar que tenen feina. De les noves incorporacions al mercat laboral, el 63%, com deies, són estrangers, una dada que trenca prejudicis, segons el conseller Roger Torrent.
És evident que des d'un punt de vista de la creació de l'ocupació, però sobretot des d'un punt de vista de l'increment de la població activa, el fet migratori té una importància cabdal. I això desmunta molts dels tòpics, no? I molts de les idees prefixades que conté el discurs de l'extrema dreta.
És una bona dada, per tant. L'altra cara de l'EPA, però, és la taxa d'atur.
Que Catalunya se situa al 9%, 3 punts percentuals per sota de l'espanyola. Els sindicats estan satisfets amb la creació d'ocupació que explicàvem abans, però posen una mica d'aigua al vi i alerten que la taxa d'atur, que a Espanya és del 12%, continua sent molt alta comparada amb la d'altres països europeus.
Moltes gràcies. Doncs canviem de país.
Catalunya nit, amb Manel Elias. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America.
Condemnes internacionals per l'execució amb nitrogen d'un pres d'Alabama de qui us hem parlat els últims dies. L'execució es va dur a terme la matinada passada amb aquest mètode experimental que no s'havia fet servir mai als Estats Units i ha reobert un cop més el debat sobre la pena de mort i també del tracte degradant. Fins i tot la Casa Blanca ha mostrat la seva preocupació. Washington, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, la portaveu del president ha dit que la Casa Blanca ha observat preocupada aquesta execució, tot recalcant que Biden s'ha mostrat sempre partidari de no aplicar-la, en tenir dubtes que la pena de mort vagi d'acord amb els valors dels Estats Units. Amb tot, i posant-hi ulls europeus, sobta la poca volada que ha tingut la qüestió als Estats Units. Més enllà de grups d'activistes i polítics, els mitjans de comunicació han donat poc seguiment al cas. L'any passat es van executar 24 persones a tot el país, totes en estats del sud i totes amb el mètode de la injecció letal. De fet, els últims 10 anys, l'únic mètode alternatiu fins ara era la cadira elèctrica, que s'utilitza a Tennessee només. Kenneth Smith ha mort aquesta matinada després que li administrés nitrogen. Ha patit convulsions durant 2 o 3 minuts i després ha respirat fortament fins que ha acabat morint. La governadora d'Alabama ha recalcat que aquest mètode és legal al seu estat.
Moltes gràcies, Francesc Garriga, en directe des dels Estats Units. Fem ara una petita pausa i quan tornem, la cultura amb uns premis Feroz marcats per un escàndol.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
La llegenda Misha Meisky torna el 30 de gener al Palau de la Música Catalana per interpretar en recital un dels monuments musicals del nostre patrimoni, les suites per violoncel de Bach. Una oportunitat única per sentir un autèntic mite vivent i la seva commovedora versió que dut arreu del món.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i franzschuberfil.com.
Renault. Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio E-Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Som grans. I què? Parlem de l'edatisme a l'espai Fundació La Caixa Girona amb els geontòlegs Javier Llanguas, Montserrat Celran i Pili Monreal. Cicle En clau de futur. Dimecres 31 de gener a les 10 del matí. Organitza El Punt Avui amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. Inscripció prèvia al 972 18 64 80.
Descobreix els episodis del Club del Quadern del País, on parlem amb els autors catalans de grans llibres del moment. Gaudeix dels vídeos, de les entrevistes i els podcasts de totes les trobades al web del Quadern del País. I si encara no t'has apuntat al Club de Lectura Mensual, uneix-t'hi ara i comparteix la teva lectura amb nosaltres.
Travi, una de les obres més commovedores dels últims anys, arriba al Teatre La Biblioteca. Vine a veure com dues generacions de la família Pla Solina es troben en un espectacle poètic i divertit que emociona des dels budells fins a les golfes del cervell. A partir del 31 de gener, 5 úniques setmanes. Entrades a laperla29.cat.
Amb les subvencions per a la modernització d'empreses de transport per carretera per a pimes i autònoms, agafa la drecera cap a la digitalització, cap a la sostenibilitat, la connectivitat, la renovació dels sistemes i la innovació. Agafa la drecera cap al futur amb un transport més eficient i competitiu, finançat per la Unió Europea Next Generation. Informa-te'n a territori.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Feeling the Sync, we're talking about the education system and Catalonia's poor results in the PISA international tests.
Feeling the Sync, amb Lorcan Doherty. Cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Catalunya nit.
En punt 2:15 de la nit, el cinema espanyol reacciona a les acusacions d'agressió sexual contra el director de cinema Carlos Bermud. Tres dones vinculades al sector cultural han denunciat al diari El País el cineasta per relacions sexuals violentes no consentides. La notícia coincideix amb la gala dels Premis Feroz, que està tenint lloc aquest vespre a Madrid i que reuneix part del sector. Marta Vives.
Sí, segons la investigació publicada pel diari El País, un estudiant de cinema, una dona que va treballar en una de les seves produccions i una treballadora del sector cultural han denunciat que el director va valer-se de la seva posició per tenir-hi relacions sexuals violentes que elles no van consentir. Les tres dones parlen de tracte denigrant, tant verbal com físic, i un nivell de violència desmesurat. Cap d'elles va denunciar el cas de la policia en el moment dels fets per por de perdre la feina. Bermud, que va guanyar la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià amb Magical Girl el 2014, s'ha defensat dient que sempre ha practicat sexe dur, però assegura que de manera consentida. Des que s'ha fet pública la notícia, actrius com Leonor Walling, Carolina Juste i Vico Luengo, el productor Agustí Almodóvar o partits com Sumar han mostrat el seu suport a les denunciants a través de les xarxes socials. CIMA, per la seva banda, l'Associació de Dones Cineastes, ha condemnat la violència sexual i l'abús contra les dones en el sector, i també l'Acadèmia del Cinema Català ha volgut expressar el seu suport a les víctimes i ha comunicat al cineasta que ha iniciat un procediment per apartar-lo del projecte Residència de Guions, on el cineasta madrileny hi col·labora.
Doncs seguint aquesta hora, aquesta gala des de Madrid, i tenim la Montse Pujol. Montse, bona nit. No sé fins a quin punt tot això que acabem d'explicar està marcant aquesta cerimònia.
Sí, sí, totalment de ple. Ja des d'un principi, a les 7 del vespre, quan ha començat a desfilar per la catifa vermella els nominats i nominades, que els periodistes els hem preguntat sobre el tema i ens han contestat a tothom que li hem demanat. Els últims en referir-s'hi han estat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz. Els escoltem tots dos.
Vamos a estar al lado de cualquier denuncia pública que se realice por un caso de abuso de poder o de violencia sexual. Lo más importante en estos casos es poner los testimonios en el centro y sobre todo acompañar a las personas y a las denunciantes en los pasos que quieran dar.
Todo el apoyo desde el gobierno de España para estas mujeres. Señalar que estamos hartas de violencias machistas, de agresiones sexuales en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte, en todos los lugares. Estamos hartas de violencia y se acabó. Este es un país feminista, es un país moderno que defiende la igualdad y vamos a seguir ganando derechos.
També s'hi han referit la directora Isabel Cuixet i l'actriu Malena Alterio.
A veure, conductes de merda... Jo penso que el que sí està clar és que les coses surten, no? I que moltes dones se n'adonen que han passat i han tragat circumstàncies. Primer, no els hi tenia que haver passat. I segon, minimitzar-lo, negar-lo, d'alguna manera guardar-lo a un costat del teu cap, com que no va passar, pues no és bo.
Que yo me he despertado con la noticia, que no tengo información, que no me siento capacitada a opinar nada,
que vamos a esperar cómo se desarrolla todo, informarnos y ver qué es lo que ha pasado realmente, y luego vemos, no sé, porque esto de condenar o ya adherirse a algo que no sé qué es lo que ha pasado, no me siento capacitada.
Montse, pel que fa estrictament als premis, no sé si ja se'n coneixen a aquesta hora i com els hi estan anant a les produccions catalanes.
Sí, els premis més importants encara no els coneixem. De moment, la Messias, que opta a 11 premis Feroz, ja en té 3. Ara mateix els Javis en recullen un, però no he pogut escoltar quina categoria correspon, però ja en tenia 2 anteriorment, per l'actriu Lili Balmes i l'Albert Pla. També Robot Dreams ha obtingut un premi Feroz per la música, l'Alfonso de Vilallonga, i el documental també de producció catalana, La Cinta, ha estat premiat.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse, en directe des de Madrid. Demà seguim explicant què és el que ha passat exactament en aquesta gala. Bona nit.
Bona nit.
Cada dia brols, ja no saps ni què vols. No penso en aquelles tardes de Black Ops. I
quedar o estar desconcertant no sempre és dolent. La sala clandestina de Manresa acull ara mateix la primera edició del desconcert d'ICAT. És el primer dels 5 concerts que es faran al país abans de la celebració de Cloenda a la Sala Apolo de Barcelona el 14 de maig. Després de l'èxit de l'any passat, la Festa de l'Escena Catalana, que organitza l'emissora de 3CAT, compta amb la Ludwig Bang, Roba Estesa, Joan Garriga i Alidé Sanz, entre d'altres.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La música me va por dentro, me invade una paz interior. Mi empatía va en aumento, no sé qué hacer con tanto amor.
Fa més de 25 anys que estan junts, té mèrit. Han publicat 10 discos, té molt mèrit. I aquest cap de setmana participen al Cruïlla d'hivern amb gairebé totes les entrades venudes. També té mèrit, per tant, són 3 motius claríssims per entrevistar-los, i estic molt content que estiguin aquí a l'estudi, perquè ara diuen això de aquesta nit no surto.
Aquí lo raro somos tú y yo. Quisiera estar en casa leyendo en la cama. Salir sería un grave error.
Són el Sidoní, tenim el Marc, l'Àxel i el Jess. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, bona nit, Manel.
Això Manel, de, estimat.
Això de ja no salvo más, això es diu després d'una nit molt dura, quan estàs enfonsat al pou, o quan surts i ja comences a veure que m'ha passat l'edat, o quan es diu això de esta noche no salgo?
Això tu no ho dius perquè ets molt jove, però nosaltres que ja tenim una edat, sí que ho diem.
Estem allà. Jo 46 i vosaltres...
Ets un bebé.
Qui les pillara?
Si fa, no fa.
Ets un bebé. Sí, no, o sigui, hem notat una decadència física després dels 45 anys, i això, que formem part d'una banda de rock, que sempre és molt rejuvenador.
Sí.
Però sí que ens hem trobat amb ressaques que ara s'estan allargant 2 setmanes i X dies, eh?
Que un grup sobrevisqui 25 anys ja, déu-n'hi-do, però més amb aquest bon feeling que sembla que teniu, no?
Això és gràcies al Jess.
Yo no me poso nervios. Son ellos que me ponen nerviosos. A mí yo lo que quiero es subir a tocar ya de una vez.
Claro.
Y sí, yo creo que los ligo. Yo soy un poquito como como el punto intermedio entre la charodura de los dos. Entonces los ligo muy bien, los calmo, los tranquilizo para que estén tranquilos y
al test era muy ánimo de que era molt d'humor.
Toca a Barcelona, ¿qué?
Però som més nerviós que...
Sí? Que tot. Exacte. Sí, això que t'he explicat no és res comparat amb com estarem dissabte i diumenge a casa, perquè afegeix-li el fet d'estocar per la família.
És muy bo, és muy bo, tu dices que mi banda és muy bo, és muy bo, no me molesta, tienes razón, és muy bo, és muy bo.
Parlem una mica del disc que presentareu a Rasmatàs. Comencem pel títol. Marc, Àxel, Jess,
una
aquest
opció,
és el títol.
Una altra
aquest
opció, Manel, era Ignasi, val? Perquè
Ignasi?
Jo havia de ser Ignasi.
Ah, eres tu,
vale?
Ignasi.
De ser nena hauria estat una Marta, que Marc i Marta, si t'hi fixes...
Sí,
val?
Sí.
Doncs una opció, la primera opció de nen era Ignasi, La primera opció de l'Àxel era Aníbal...
Ignasi Aníbal.
Pots riure o pots fer comentaris?
És que m'espero el tercer.
I el disc havia de ser un Miguel, amb el qual el disc s'hagués titulat Ignasi Aníbal i Miguel.
Bueno,
que hagués sonat molt més progressiu, sí. Rock progressiu, algo molt, molt hippie, sí. Algo molt de l'època del Celeste, quan estava al carrer d'Argenteria. Però ens hem quedat amb Marc Axel i Gés, perquè jo crec que tenim uns noms molt, molt pop.
Som sí, vull felicitar a qui va triar els noms, perquè en aquella època ja els va fer molt contemporani per sempre, o sigui, molen molt, sí, sí.
Bueno, jo crec que Marc era la meva mare, jo crec que va ser bastant, bastant pionera, perquè Marc n'ha vingut molts després, i hem sigut líders, els Marcs, durant... Ara em sembla que Leo ha guanyat i Nil... M'ho estic mandat, eh?
I Axel és abans de Guns N' Roses, o sigui...
Sí, molt bé, i Axel és abans
això
que també...
Això ja es va per davant de tot.
Exactament. I Gés és insuperable. Insuperable.
El mío és Jesús, és mi malo.
I aquesta maduresa que heu arribat en pop, ho dic perquè vosaltres us posen etiqueta de, des de grup indie a grup de rock psicodèlic, i vosaltres reivindiqueu molt en aquest disc el pop. Quin recorregut hi ha aquí?
El pop és una mica el calaix de sastre, perquè hi cap tot, hi cap el psicodèlic, com tu deies, i cap les experimentacions vàries, i ens sentim molt còmodes amb aquesta etiqueta, inclús en el fet de que ens diguin que som indies, que és una paraula que odiàvem i no sabíem ni què significava. Però ja estem inclús contents, o sigui, satisfets, vull dir, que ho hem normalitzat. Però és pop perquè ens agrada la cultura pop del segle XX, les pel·lícules, el cinema i la música, òbviament.
És un disc, crec jo, molt enèrgic, molt positiu i amb molta ironia i sentit de l'humor. Yo sé que tengo que pasear, que me dé un ratito el sol para desconectar, y me siento tan lleno de vida que voy a llorar. Es igual de deprimente que en 1997 y el CD va a volver.
Has comentat, has dit... Ironia? Sí. No ves la ironia en aquesta cançó. Tu t'ho dius que el CD no tornarà. El CD ja ha tornat, amic meu.
Ja ha tornat.
On estan els teus CDs a casa teva? Quants en tens i on els has tirat?
No, en tinc.
No m'enganyis.
En tinc, t'ho juro. Tinc. El que van desaparèixer i em va saber molt greu són els vinils. Això és de les tragèdies. Però no puc obrir aquest meló perquè...
Però
bé, a veure, jo he entrat a la vostra web i he vist un casset.
Sí.
I em sap greu de tenir-lo aquí perquè, mira, ens hagués fet tanta il·lusió donar-te'l, perquè ens l'hem deixat. És una cosa cuquíssima, preciosa.
Tindrem temps, però se m'han humitejat els ulls. Voleu que torni el CD o no, o què passa?
Volem que tornin les coses que es puguin tocar, tio, perquè és que necessitem un vincle en el que les nostres mans puguin tocar la cosa que estàs escoltant. Tu pensa que escoltem la música des del mòbil. Ens masturbem des del mòbil, perdoneu, eh? Treballem des del mòbil. Llavors, una cosa que pot ser fora del mòbil... Aprofita i fes-ho, que és un moment molt bonic de posar una agulla sobre un plàstic o posar un CD o un caset, el que sigui, eh? I això és fantàstic, tenir el vincle amb l'objecte.
Els grups, podríeu viure de vendre CDs, casets, etc, o ara ja, si no fas concerts, és impossible
tirar endavant? Hi ha un repunt de venda. Ja, tu saps que es venen molt en forma de souvenir, de record del concert. Mm-hmm. Si ets molt fan de la Taylor Swift, vols tenir aquest vinil, encara que no tinguis un reproductor de vinil. Però nosaltres vivim dels concerts.
Sí, també té a veure amb el nivell de popularitat de l'artista del grup, eh? Quan ets molt, molt, molt gran, no és el nostre cas, malauradament, sí que potser algú es pot plantejar viure només de les vendes, no? En format físic o digital. En el nostre cas és essencial sortir a tocar, però és que, a més, creiem que és essencial fer-ho perquè sempre hem pensat que la millor manera de defensar un disc és anar a les sales, i quan arriba l'estiu anar a festivals, a defensar les teves cançons. Ens agrada, som un grup de directe. Vull dir, som un grup que ens encanta l'estudi, però som un grup de directe. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque destroces con un hacha mi piano. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque envenenes la merienda en el campo. Aquí l'ironia s'agafa, aquí sí.
Sí,
lo del piano. Una cosa que també us agradarà. Us he robat la frase avui. Ho he dit, l'he posada en pràctica. He dit, me gustas todo el rato, i ella ha somrigut.
Oh!
Ella ha somrigut.
Que bonic. Mi familia no lo aprueba, mis amigos te detestan. Tercera guerra mundial.
fa uns anys li hagués dit me fascines.
Molt bé.
Però ara li he dit me gustas todo el rato i funciona.
Però, tio, acabem l'entrevista aquí, perquè no podem deixar-ho més amunt, sí. Sisplau, quina emoció.
M'agrada, però, perdona, en la meva ingenuïtat, és veritat? I té a veure amb una relació amorosa?
Sí, és la meva dona, però sí. Jo encara no, m'agrada molt cada dia, sí. Li dic coses
boniques.
Doncs,
de debò, que això és emocionant sentir-ho. I una de les coses, hi ha coses precioses, ja n'ha deixat d'estar en un grup, però quan algú t'explica que en algun moment has format part d'una forma més gran o més petita de la vida o de la història d'amor, no?, que pot tenir amb la seva parella, és al·lucinant. Quan arriba algú i ens diu, mira, és la meva filla, us vam conèixer, el nostre primer concert junts va ser amb vosaltres, ha estat la nostra banda sonora, i la nostra filla, el nostre fill, està creixent escoltant-vos. Això és flipant, és flipant, és flipant.
Ens han utilitzat per fer sexe i fer persones humanes?
Jo suposo que
segur,
sí.
Segur, sí.
No sé,
sí.
Suposo, sí. Em semblaria molt
jo seria,
bonic.
Jo seria incapaç de fer
sí, la cançó. Sí, perquè a tu et costa.
Amb una cançó vostra, podríeu?
Impossible.
Mentre sona una vostra, dient, hòstia, aquí tenia la guitarra no. al baix.
No. Em va passar un cop, però no va ser buscat, sinó perquè la noia tenia posat una llista de reproducció, sí. I va sonar.
És complicat, eh?
Va sonar concretament una cançó que es diu La Sombra.
I va haver...
Em vaig haver de concentrar molt perquè no em suportava escoltar la meva pròpia veu.
Ostres, doncs mira, m'apunto la paraula gatillazo perquè me'n venen al cap d'altres per dir, però li preguntarem a l'Olga Clapés com ho hauria de dir bé en català. I vosaltres us agradeu tota l'estona també, és a dir, després de 25 anys us veu molt bé.
Jo, a mi m'agrada veure formant part del o sigui, formant part d'aquest equip humà que som els tres. O sigui, em veig més guapo quan estic amb l'Àxel i amb el Cesc.
Sí, a mi em passa el mateix.
Sí, i a vegades em veig molt, molt rata i molt miserable a vegades quan estic sol a casa, eh? Però em creixo quan estic amb aquests.
Clar.
Sí.
La meva autoestima creix i supera les seves frustracions i els seus complexes gràcies a estar junts. De fet, crec que som tres... Érem tres postadolescents carregats de complexes i estar junts i alliberar-nos i que el teatre i el despullar-se i el fer coses a l'escenari una miqueta bizarres ens va ajudar a superar els complexes que teníem pel que fa al nostre cos i les nostres mandangues. El grup ens ha ajudat, estimar-nos ens ha ajudat i sí, el grup ha sigut molt terapèutic per nosaltres. A més, tenim la sort això de sentir i veure i comprovar que creixem. Clar, és inaudit, però fora part del nostre desig molt, molt, molt ferm. I ara mateix estem celebrant que estem creixent. I fent referència a Barcelona, mai havíem aconseguit, era un somni aconseguir tocar dues vegades al RAS perquè la primera de les dates s'havia exhaurit amb tant de temps d'antelació. Això és un somni, en fet, realitat. I estem complint somnis després de 26 anys i això fa que estiguem feliços.
Les històries...
I orgullosos.
Les històries per les cançons us surten fàcilment?
Ara l'agilitat mental és més baixa, evidentment, perquè et vas fent la teva musculatura, el teu físic, no? I ara costa una mica més fer cançons.
I ja teniu clar com serà el següent, per exemple?
No, però serà en català, si et refereixes o si havia sentit campanes... o t'ha arribat, serà en català, això sí, però ni idea de com serà, de com sonarà. No sembla que sigui una decisió comercial molt encertada, a priori, però t'ho demana molt el cos, m'ho demana molt la meva veu. Jo sono diferent quan canto en català.
Ah, sí? Eh?
Sí. Sono més... M'han dit que més dolç i més... Ah. Més no sé ara com...
O sigui, això que estem sentint ara serà ja balades? Balades en català?
Necessito amor i que m'abracin. I he pensat que d'aquesta manera potser ho aconseguiríem.
Molt bé, doncs l'esperarem, però de moment a gaudir aquest i després feu una gira.
I després seguirem per... inclús a Mèxic anirem. Aquest disc ens durarà a Mèxic.
Doncs no està gens malament. Moltíssimes no. Gràcies
moltes
per haver passat
Manel.
Una nit
Manel,
més per
igualment,
aquí.
Un plaer.
Me gustas todo el rato. 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 Me gustas todo el rato.
Catalunya nit amb Manel Elias.
El Francesc Garriga semblarà que també ens agrada tota l'estona perquè ja hi hem connectat avui, però ho tornem a fer perquè hi ha una notícia d'última hora als Estats Units i té a veure amb aquest reguitzell de denúncies i de causes obertes a la justícia que té l'expresident Donald Trump. Francesc Garriga, què ha passat?
Doncs mira, tenim una sentència molt contundent en contra de Donald Trump. Estem parlant del cas de difamació per uns comentaris que va fer contra una periodista a la que un jutjat ja va dir que havia violat. Doncs bé, el Trump ha negat que ni tan sols conegués aquesta dona, ho va fer el 2019, va parlar malament d'ella. Doncs bé, ella el va denunciar per difamació i l'acaben de condemnar a pagar, atenció, 83,3 milions de dòlars de multa per haver difamat aquesta escriptora. 7 milions per danys emocionals, 11 per danys a la reputació i 65 com a multa danys punitius, que seria com la multa que se li imposa per haver fet aquests comentaris. És una de les multes més altes que es podien esperar. De fet, la pròpia escriptora demanava molts menys diners que això. Per tant, el jurat, que ha deliberat durant 3 hores, ha tirat molt llarg i condemna amb 83 milions a Donald Trump per difamar l'escriptora Jenna Carroll.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per aquesta última hora. Més de 80 milions de dòlars ha de pagar Donald Trump en aquesta sentència. És multimilionari, però comencen a ser diners. Anem a la publicitat i quan tornem connectem amb DJ Tomàs Molina.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Amb les subvencions per a la modernització d'empreses de transport per carretera per a pimes i autònoms, agafa la drecera cap a la digitalització, cap a la sostenibilitat, la connectivitat, la renovació dels sistemes i la innovació. Agafa la drecera cap al futur amb un transport més eficient i competitiu, finançat per la Unió Europea Next Generation. Informa-te'n a territori.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio i Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio i Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Som grans. I què? Parlem de l'edatisme a l'espai Fundació La Caixa Girona amb els geontòlegs Javier Llanguas, Montserrat Celran i Pili Monreal. Cicle En clau de futur. Dimecres 31 de gener a les 10 del matí. Organitza El Punt Avui amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. Inscripció prèvia al 972-1864-80.
Saps que cada dia hi ha milions de nenes i dones que recorren quilòmetres durant hores per tenir aigua potable? Amb el Triwalker convertim els teus quilòmetres en aigua. L'Oxfam Intermón Triwalker, el gran repte esportiu i solidari amb recorreguts de 155 i 10 quilòmetres. 6 i 7 d'abril a la Via Verda de Girona. Informa-te'n a triwalker.oxfamintermón.org.
Descobreix els episodis del Club del Quadern del País, on parlem amb els autors catalans de grans llibres del moment. Gaudeix dels vídeos, de les entrevistes i els podcasts de totes les trobades al web del Quadern del País. I si encara no t'has apuntat al Club de Lectura Mensual, uneix-t'hi ara i comparteix la teva lectura amb nosaltres.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
És DJ Molina amb la seva tria per explicar-nos quin temps farà aquest cap de setmana. Tomàs Molina, bona nit.
Molt bona nit. Doncs amb la Kate Perry, amb aquest Last Friday Night, que voldria dir el passat, però jo l'agafo per l'últim. Divendres d'aquest mes de gener, ja canviarem de mes la setmana vinent, ja no tindrem més divendres, i esperem que el temps, qui és l'aspiració, el temps de divendres vinent sigui diferent al d'aquest, perquè almenys amb els mapes d'avui ens surt que hi haurà un canvi entre dijous i divendres de la setmana vinent. Per tant, que sigui l'ast, que que sigui l'últim party d'aquest a la Kate Perry i que sigui, sí, tranquil, perquè serà un cap de setmana molt tranquil. Serà un dissabte i un diumenge marcat pel sol i per les boires. Boires que seran presents en molts punts de l'interior, boires espesses, precaució, si heu de sortir a la carretera, però a mesura que avanci el matí s'aniran trencant, excepte el Pla de Lleida, que potser es convertirà en boira alta, però no acabarà de desaparèixer, i l'ambient allà on hi hagi boira serà fred. I també a la tarda poden aparèixer boires al litoral, just a la línia de la costa, que accentuaran la sensació de fredor i d'humitat. Però en general, a la major part de Catalunya farà sol, i tant dissabte com diumenge, allà on hi hagi sol, l'ambient serà suau, càlid, amb màximes que poden arribar als 20 graus, allà on hi hagi boira, però l'ambient serà força fred. I saps quantes visualitzacions té aquest Last Friday Night? De la...
No, quantes? Ja m'imagino que moltes, però ni
idea. És que m'he quedat tan parat que ho havia de dir.
A veure, diguem-ho.
1.495 milions de visualitzacions a YouTube.
Déu-n'hi-do.
Molta gent, no?
Sí, 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 però jo encara estic més impactat amb una altra cosa que sí. M'hi has fet pensar tu ara. No hi tornarà bé un divendres de l'any 2024 de gener. En la història de les nostres vides. Per tant, aquesta poc més dureta que ens queda, aprofitar-la fort. Bon cap de setmana, Tomàs.
Bon cap de setmana.
I ja tenim a punt l'Olga Clapés, que ens indica cada dia amb quines paraules es troben al Departament d'Assessorament Lingüístic. I avui, Olga, gairebé que no et deixo triar. M'he encallat amb el gatillazo.
Ho hem sentit.
No em sortia. Ara em venen coses, però que no m'acaben de satisfer. Tu quina proposta em faries?
Doncs mira, hem de dir que si busquem gatillazo al diccionari castellà-català, diu cop de gallet. Per què? Perquè la RAE, el gatillazo, diu que és l'error de punteria per fer massa pressió sobre el gallet d'una arma de foc. I l'altra excepció, que és la que busquem avui, és la impossibilitat sobtada i transitòria en l'home de fer el coit. En definitiva, la pèrdua sobtada de l'erecció.
Sí.
Que també és un terme que es fa servir en futbol, quan es xuta malament, desquillada, de manera que la pilota surt sense potència. Què podem fer? Doncs anem al nostre portal lingüístic, és a dir, que ens proposa, tant en esports com en l'àmbit sexual, fer misto, que és una expressió que s'ha estès força i que ha fet fortuna, fer misto. I altres sinònims que hem trobat són estroncada, arronsada o destrempada, tot i que hi ha qui diu que per destrempar-se abans s'ha hagut de trempar, i de vegades quan es fa misto és que ni s'hi ha arribat. La descartem.
Sí.
Per xarxes, hi ha gent que proposa fer llenya, llenguatge casteller,
uh-huh.
O fer figa, tot i que les figues no sé si serien el millor símil en aquest cas.
No, em sembla que no. De moment, em quedo amb el llenguatge casteller,
fer llenya o fer misto.
I misto em pensava que no es podia dir, i fer llumí seria molt...
Ja està acceptat el misto,
veus?
Sí.
També m'agrada, doncs.
I en aquesta línia trobem altres paraules de l'estil, com braguetazo, casar-se per interès, que traduïm com a cigalada, braguetada o cop de bragueta, i d'altres, que també ens trobem molt, que no traduïm, com tamallazo, tamudazo, chupinazo o pelotazo, en el sentit d'enriquiment per especulació i amiguisme, perquè en el sentit esportiu sí que diem pilotada, cop de pilota o pilota llarga. Però vaja, avui és divendres, no fem misto.
Exacte, sí, sí.
I endavant.
Molt bé, jo, doncs ja la pròxima vegada ja ho faré millor, perquè avui realment m'havia encallat. Moltíssimes gràcies, Olga, bon cap de setmana.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Avui, amb aquesta última hora que hem tingut dels Estats Units, no podem connectar amb el CAP, però sí que li han demanat que igualment en resolgui la vinyeta, i s'ha decantat per la proposta de la Maria Jesús, que aquest senyor que se li crema la paella mentre mira el mòbil diu, segons la recepta, encara li falten 5 minuts. El premi és per tu, Maria Jesús, i té molt mèrit, perquè aquesta setmana hem rebut moltíssimes propostes. Tanquem el Catalunya Nit amb una persona que avui té ressaca. Una ressaca agradable, emocional. Tornem dilluns a les 10 de la nit.
Soc en Pep Riera, durant molts anys coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya. Avui m'he llevat encara nerviós per l'acte d'ahir a Mataró que van organitzar els meus companys. Acte que, a més, coincideix amb els 50 anys de la Fundació del sindicat. Jo hi he dedicat bona part de la meva vida com a persona adulta, ho tornaria a fer, penso que vam fer una gran tasca, no únicament per a la defensa dels interessos de la pagesia, sinó també del país, i avui només us puc dir que estic content. Gràcies, bona nit i salutacions. Baby, take me. I said, ooh.